Radio Fabra.
Tu fu un sogno che io tuve.
Ella se ve bonita, que a veces le vaya mal.
Hola, què tal? Com esteu? Jo sóc Mabel Llevat, historiadora d'art, investigadora de la memòria patrimonial colonial i estic passant una residència a Fabra i Coats amb un projecte d'anàlisi de la memòria patrimonial colonial a Catalunya que inclou també les col·leccions de museus i el treball a museus. Ara estic fent un podcast a Radio Fabra, aquest és el segon episodi. Podeu trobar el primer episodi a la web del Radio Fabra.
Respirar, las nubes están más cerca, con Dios se puede hablar.
Avui volia conversar una mica sobre totes les, bueno, les meves línies d'investigació dins de tot el tema de la memòria patrimonial colonial de Barcelona, que inclou també, a més de les col·leccions i dels museus, tot el que és la cultura popular. I a mi em sembla que és un tema molt important perquè, com jo sempre dic, és cultura viva, és un camp de batalla i de lluita simbòlica. I això és molt important perquè també performa, o sigui, des de la cultura popular es fa una performance constant de reafirmació de l'identitat i en aquest cas de reafirmació de la identitat catalana. Doncs a mi em semblava una idea molt interessant per treballar com es reprodueix la mentalitat colonial d'alguna manera mitjançant les festes. Per exemple, tenem tota la ritualitat, la ferialització de temes com les festes d'indians, de les que jo parlo molt, perquè sempre pensem en el colonialisme com una guerra, una ocupació, però no pas com una celebració. I això em sembla molt interessant perquè és la celebració aquesta que sembla innocent, romantitzada, idealitzada d'un passat que reactiva el comerç local, capitalitza el turisme, la gastronomia local, però treu del centre tot el que és l'explotació, l'esclavatge, que és un tema central de les festes d'indians i de l'indianisme com a fenomen en general. Doncs a mi em sembla que estudiar aquest tema també ens dona peu per mirar moltes altres coses. És tot això de treure del centre tot el que produeix, tot el que no és romantitzar, sinó enfocar en aquesta explotació que hi havia darrere, amb l'esclavatge i tots els traumes generacionals que ha creat i tot el racisme que ha creat i que encara tenim a l'actualitat. Doncs com es reprodueix tot aquest cicle fins al moment actual, com aprofitant, no? És tota la performance d'identitat al voltant de l'home europeu que arriba, pobre, que arriba a les Amèriques a fer fortuna, que es fa ric gràcies a, entre cometes, al seu esforç, al seu estalvi i la seva actitud, i treu de la fórmula totes les persones del sud global que d'alguna manera han possibilitat per l'explotació de les persones del sud global com a capital financer. Doncs tota aquesta performance que posa al centre el cos blanc i al voltant totes les persones provinents del sud global. És també una mentalitat que d'alguna manera celebra letos de modernitat, de progrés, d'aquesta subcultura emprenedora del capitalisme industrial i l'empresa de gènere, de, que és també racionalista, calculadora i que està relacionada també amb aquest capitalisme neoliberal que ha desmantellat les comunitats, que té un impacte mediambiental, doncs és tot el que no es veu darrere d'aquesta celebració. Bueno, jo parlant també de les celebracions de la cultura popular, quan, per exemple, quan Gramsci estudiava el tema de la cultura popular i de l'hegemonia cultural, també una mica parlava de l'hegemonia cultural i del folklore com a ànima, autèntic reflexe de l'ànima de la nació. I aquí tornem sobre la construcció d'un imaginari, d'una identitat blanca europea que divideix en estava el que era els moviments hegemònics de l'hegemonia cultural, hegemònics en tant fossilitzats els elements conservadors i els elements que eren innovadors dins de la cultura popular, tots els elements que interpel·len el sistema, que subverteixen el sistema. I doncs aquest enfrontament, diguem-ne, d'aquests dos elements dins de l'hegemonia cultural, dins del que era el sistema. I a mi m'interessava també entrar tot el temps en constant contradicció amb l'hegemonia i tot aquest cult que glorifica el passat mític, que glorifica les tradicions, que és una mica com anar al, diguem-ne, a tots els processos que tenim avui dia d'extrema dreta, que també persegueixen tot el que és diferent, tot el que simbolitza l'alteritat. I doncs, bueno, a mi em semblava que això era molt interessant també dins de tot aquest estudi de les festes, les tradicions populars, que d'alguna manera és interessant perquè les festes i tradicions populars també són una manera de construcció de l'identitat, una manera de construcció de l'identitat mitjançant l'alteritat. O sigui, ens veiem a nosaltres com veiem l'altre. Tenim tot un univers mental autòcton del que coneixem com a comunitat, diguem-ne, d'identitat, mitjançant tot el que és tot lo aliè, tot allò diferent i l'alteritat, no? Però també amb una fusió interclassista comunitària. També estudiant el tema del patrimoni colonial, dels museus, de les col·leccions, m'he trobat que, sobretot amb les jornades de Museus Impossibles, que ha sigut una oportunitat única per a especialistes, investigadors, activistes, d'entrar en contacte amb el personal que treballa als museus i amb tota la gent que està fent possible les polítiques, instrumentalitzant les polítiques culturals als museus. I ha estat molt interessant perquè d'alguna manera treballar i posar-nos en contacte amb els equips de comunicació, amb els equips de curadoria, de conservació, etc., podíem veure una cosa que és, jo crec que identifica molt la societat en general, que és determinada obsessió aspiracional de la classe, diguem-ne, treballadora, de fusionar-se amb els valors d'una èlit dominant. O sigui, és molt interessant perquè les col·leccions de museus a Espanya o a Barcelona, en aquest cas a Catalunya, es formen molt a partir de la Exposició Universal de Barcelona de 1888. I doncs a partir d'aquesta Exposició Universal és que aquesta èlit dominant, aquesta èlit industrial, burgesa, noble de Barcelona, dona les seves col·leccions per museus. Per què la dona? Bueno, per l'educació, que és aquest ideal del segle, molt del segle XIX, des de que la classe, l'elit de la societat havia d'educar a les classes treballadores d'una manera una mica paternalista. I doncs això és el moment fundacional també d'aquestes col·leccions privades que es tornen públiques, és el moment també que es creen els sindicats obrers, que comença a crear-se també a Barcelona una determinada consciència de classe. Però tenim com a dues, aquestes dues corrents. I es produeix aquesta manera d'obsessionar-se amb reproduir els valors de la classe dominant, que era una mica com educar-se, civilitzar-se i incorporar-se a estructures de poder. Jo crec que aquesta és una idea molt interessant que jo he començat a esbrinar quan treballo les col·leccions de museus o el patrimoni colonial, és aquest moviment, perquè quan parlem, per exemple, de blanquitud, de què estem parlant? Què és la blanquitud? La blanquitud no és només un color de pell, sinó que la blanquitud també és una estructura de poder, és una construcció mental. I jo crec que és interessant aquí perquè veiem aquest procés en què les classes treballadores comencen a, d'alguna manera, a identificar-se, o sigui, fa una identificació classista amb els interessos d'aquesta burgesia comercial i industrial. O sigui, els treballadors, la classe treballadora, comencen a aspirar a convertir-se en l'opressor, que és també tenir poder, era la manera de tenir poder. Així és com et pots convertir en una persona blanca, devenint un traïdor de classe. I doncs és veritat que moltes persones treballadores es van a organitzar en sindicats i adquirir consciència de classe, com deia, però aquesta consciència de classe va ser boicotejada tot el temps, contínuament, constantment, per la monarquia i per l'elit dominant. I el que va afavorir, el que afavoreix sempre és el moviment d'assimilació a les estructures de poder de la blanquitud. Doncs, convertir-se en l'opressor no és una cosa del passat, és una cosa que és cíclica, que encara tenim avui dia, quan veiem com funciona el capitalisme, com veiem com funciona el neoliberalisme, i també quan veiem figures que representen l'alteritat també en llocs de poder, com pot ser la Kamala Harris, per exemple, quan pensem en persones també de la classe treballadora que arriben a situacions de poders desconnectant del moviment obrer, del moviment racial que les ha posat en aquest lloc, d'alguna manera. O sigui, el moviment és tot el temps desconnectar en comptes de connectar.
Xarxa. Ràdios, xarxa, ràdios comunitàries, Barcelona.
Tu fue un sueño que yo tuve.
Què passa a Catalunya en aquest moment? Bueno, al segle XIX és molt important dir que hi ha un canvi de paradigmes i hi ha un canvi també de la relació de la societat catalana amb el món colonial espanyol, amb el projecte colonial d'estat. Hi ha una mena d'obertura, hi ha una obertura en política, en el marc liberal, que afavoreix els interessos catalans en les colònies, en les possessions espanyoles i actuar una mica en el marc general de la monarquia espanyola. Doncs es creen formes d'articulació de la societat catalana en general, de les seves institucions com la Diputació de Barcelona, dels cossos militars, com els cossos de voluntaris, de la seva èlit industrial, comercial i política, dins del projecte colonial d'estat. Doncs defensar la catalanitat era una manera també de defensar aquells interessos d'una èlit. I a mi em sembla molt interessant perquè ja es produeix tot aquest període d'acumulació de capital amb l'emergència de diferents formes de defensa dels interessos catalans a les colònies, tant a la política central com a les colònies. Quan s'imposa el relat de l'estat-nació a Espanya és al començament del segle XIX, a finals del segle XVIII, començament del segle XIX, i sobretot amb un fet històric que és la Constitució de Cádiz. A mi em sembla que és un fet central perquè és un moment d'esplendor de tot l'esplendor ideològic de l'estat liberal espanyol, d'aquest pensament il·lustrat civilitzatori que té aquest darwinisme romàntic nacional i patriòtic. És molt important, és un moment molt important perquè les persones passen de súbdites a ciutadanes. I un fet que normalment no es menciona és que quines persones són considerades ciutadanes en aquell moment. Bueno, es consideren ciutadanes les persones, es consideren ciutadanes espanyoles, els homes de les dues bandes de l'Atlàntic en aquell moment. Clar, és un moment de trencament del model colonial espanyol que venia de segles enrere, del model monàrquic centralitzat de la monarquia espanyola. I doncs, amb aquest nou relat s'imposa un nou model colonial. I amb aquest nou model colonial sí que es consideren ciutadanes espanyoles les persones, o més aviat els homes, de les dues bandes de l'Atlàntic. Però quines són les que no participen de la ciutadania espanyola segons la Constitució de Cádiz? Bueno, les anomenades castes pardes. Quines són les castes pardes? Bueno, les que tenien un avantpassat o una avantpassada africana, per llunyana que fos, excepte les persones que aconseguien la ciutadania per mèrits propis. Tots aquests homes que aconseguien la ciutadania per mèrits propis, participant del cos militar o demostrant la seva lleialtat a la corona espanyola. Doncs està tot insertat dins d'un model colonial que també afavoreix les divisions de classe i les divisions sobretot de raça. I doncs és molt important l'impacte que això té en la narrativa general i en la narrativa colonial i de les colònies. Per què les persones de les castes pardes que tinguessin avantpassats o avantpassades africanes, per què aquelles? Bueno, perquè la Constitució espanyola del 1812 encara està seguint les passes de la Constitució nord-americana del 4 de juliol de 1776, que d'alguna manera vol trobar una solució esclavista dins d'un marc constitucional que considera legal l'esclavatge, i dins d'aquest marc pot solucionar el dilema de la personalitat jurídica i física de la persona esclavitzada. I com? Bueno, perquè la considera doblement persona i propietat. I és en aquesta dualitat entre llibertat i propietat privada que sorgeix el marc constitucional burgès d'aquestes constitucions de l'estat-nació. I per això tots els debats a la Càmera espanyola de tot el segle XIX i fins als nostres dies, tot el debat que sentim o que escoltem sobre propietat privada, sobre llibertat, és tan central al sistema. No? Per exemple, què és per nosaltres la llibertat? bueno, per mi o per nosaltres, per molta gent, la llibertat és la possibilitat de viure una vida digna, amb unes condicions d'habitatge, d'accés als drets socials. Però per persones, diguem-ne, pels empresaris, per les grans empreses, la llibertat significa poder viure al marge de l'Estat, poder posar preus a l'habitatge sense límits, poder trobar la manera de no declarar impostos, no? És com la manera de viure al marge, de que l'Estat no intervengui en les seves dinàmiques empresarials, la possibilitat de créixer amb llibertat. Doncs és això, és molt, molt enganyós, perquè és com una llibertat dual, una llibertat bifront, que neix aquest marc constitucional esclavista. Això és molt important perquè, per exemple, quan recordem la primera declaració de drets de l'home i del ciutadà al 1789, aquest té un article, l'article 17, que diu que la propietat privada és sagrada. La propietat privada és un dret, com diu exactament, és un dret inviolable o sagrat, com un element clau de la Constitució, del dret constitucional burgès, contra la hegemonia monàrquica, que s'enfrontava a aquesta hegemonia monàrquica centralitzada. Però és una paradoxa de la història que el mateix any, que és l'any 1789, és que es produeix a Espanya el dret de liberalitza el tràfic. No, fins aquell moment era monopoli el comerç era monopoli del port de Cádiz i doncs es liberalitza el comerç i es liberalitza també el tràfic esclavista. Doncs es comença el tràfic esclavista només es podia fer seguint una lògica de llicències que només podia donar el rei, que era molt de difícil accés, diguem-ne, però a partir del 1789 totes les persones que volguessin, diguem-ne, podien dedicar-se a comprar i vendre altres persones considerades propietats, o sigui, persones esclavitzades. Doncs jo crec que aquest és un moment clau, perquè el moment en què es dibuixa aquest marc constitucional burgès, qui dibuixa aquest marc? El dibuixa la primera classe de negoci, internacional, internacionalitzada, que internacionalitza els mercats, és precisament aquesta classe d'homes de negoci, aquesta èlit, que té un peu a les colònies i un altre peu a l'espai imperial. I això passa a tota Europa, no només a Espanya, però bueno, també a Espanya. O sigui, és tota aquesta classe que té interessos colonials, que té interessos a les colònies. Doncs per això aquesta pregunta és molt important, perquè què estan defensant? Són totes aquestes persones amb, com deia José Antonio Piqueras, que diu amb ànim especulatiu, amb un esperit empresarial, doncs dins d'aquesta subcultura emprenedora que sempre parlem del capitalisme. I jo crec que això es defineix molt bé, perquè és la mateixa classe, és la mateixa èlit que després monopolitza tots els serveis públics de la ciutat de Barcelona, és la mateixa classe que crea la xarxa bancària, la xarxa de transport de Barcelona, tots els serveis d'aigua, de llum, de gas de la ciutat de Barcelona, i que encara, bueno, que són fundades amb capitals esclavistes, però que encara tenim a tot el nostre voltant. O sigui, quan arriben les factures de llum que paguem, o les factures de gas que paguem les estem pagant a aquestes empreses fundades amb capital esclavista. I jo crec que és una cosa que tenim avui dia tot el nostre voltant. Doncs aquesta, per mi, el naixement de tota aquesta cultura constitucionalista, aquesta cultura que parla de la llibertat i de la igualtat, però que té que uns subjectes són més igual que altres, no tots som iguals, sinó que no és el mateix si ets un subjecte de l'espai colonial o si ets un subjecte de l'espai imperial. Hi ha diferències per la llibertat i totes les constitucions de l'estat-nació neixen amb aquesta idea de la dualitat. Una constitució, i això ho fa França, que la França que corre a guardar-se la butxaca, la Declaració dels Drets de l'Home, sempre que a Saint-Domingue, a l'Haití, parlava de drets, de llibertat pels esclavitzats. I doncs és una mica aquesta idea de la dualitat de crear una constitució per l'espai imperial i una altra constitució per les colònies, no? Que segueixen les constitucions de les colònies sempre segueixen aquesta idea de la contingència, l'ambigüetat, les clàusules especials i clar, perquè és una mica la idea de que els subjectes colonials, sobretot quan estaven parlant en les càmeres en aquella època d'Amèrica, estaven parlant d'un subjecte colonial que és heterogeni, que és mestizo, que és està de sang barrejada, i doncs és tot un ideal i una narrativa una mica paternalista de hem de fer una constitució per a aquests subjectes que són tan diversos vassallos de los imperios. I doncs Espanya segueix l'exemple d'altres imperis, de França, dels estats hegemònics europeus i el que estaven fent. Però ara bé, hi ha molts homes claus de la política colonial de l'estat que són catalans. Tenim en Joan Prim, instrumentalitzant amb la repressió i la violència els codis negres a Puerto Rico. Tenim, i a Tetuán també el tenim. Tenim a Víctor Balaguer, dos cops ministre d'Ultramar. Però és molt interessant que com aconsegueix Víctor Balaguer sempre l'escon a les càmeres pels seus votants de Vilanova i la Geltrú, que és Coto d'Indianos. O sigui, estava tot el temps relacionada la política amb aquesta èlit industrial. Tenim el Lluís Moret, o sigui, ja Joan Moret, perdó. Tenim tota la classe política aquesta que està generant polítiques colonials també i en tot aquest marc de l'abolicionisme o de l'esclavisme, amb tot aquest debat. I que estan també són polítics que estan travessats per la necessitat estratègica d'aconseguir un lloc intermedi entre l'estat liberal, la burgesia aquesta consolidada i la clientela del liberalisme de tradició més progressista. Doncs estan sempre travessats per totes aquestes circumstàncies. Doncs l'esquema ideològic de la consciència europea, en aquest cas, és un esquema ideològic que té molta aquesta missió redemptora de portar la civilització a ultramar i que tenim molts exemples d'aquesta mentalitat. O sigui, el fet de que, per exemple, Catalunya vulgui reclamar a Cristóbal Colón com a seu és un exemple d'aquesta mentalitat. O, per exemple, els tòpics orientalistes que es produeixen al nord d'Àfrica en un moment d'intervenció militar de totes les potències europees al nord d'Àfrica és també, o sigui, tots els tòpics orientalistes que els veiem a l'arquitectura de Gaudí, els veiem als poemes de Verdaguer. És un tòpic orientalista d'estereotips que està molt, bueno, es crea tota aquesta idea de l'orientalisme i també de tota aquesta de tota aquesta nostàlgia de la pàtria, no? Tot aquest relat romàntic nacionalista perquè que veiem a moltes, per exemple, a moltes habaneres, tenim les lletres del poema de Verdaguer que parla de la seva nostàlgia de la pàtria, ja sigui des de les platges de Cuba o des de les platges de Tànger, està parlant d'aquesta nostàlgia de la seva pàtria, però que també és una nostàlgia relacionada o connectada amb els projectes de domini sobre altres territoris i les seves poblacions. Doncs aquesta nostàlgia també té una dimensió política. Està creant una consciència política i fins i tot aquesta habanera lluny de Materra, que la podeu escoltar, és també un clímax de la colonialitat. A mi em sembla, per exemple, que tothom a Catalunya d'una generació determinada, jo crec que encara no es fa, que no sé si encara es fa, però hi ha una generació determinada que estudia a escoles públiques a Catalunya l'habanera del meu avi, que és una cançó de guerra contra els independentistes cubans.
Quan a Cuba jo arribi, m'anania l'hermosa platja, a la platja d'Orient, que mira l'indret d'Espanya. Davant mos plorosos ulls papalloneja una barca on canten els mariners una havanera galana. Cantau, mariners, cantau. No sou com jo, lluny de ma pàtria. Mariners, cantau. No sou com jo, lluny de ma pàtria. A plorar mon desconegut.
Ja sigui des de les platges de Cuba o des de les platges del Tànger, Verdaguer parla de la nostàlgia de la pàtria, de la nostàlgia de la seva pàtria. O sigui, des de territoris colonials i des dels projectes de domini sobre altres territoris, aquesta dimensió de la nostàlgia té una dimensió política sobre altres territoris. I fins i tot fa aquesta manera que es titula Lluny de ma terra, que ja em sembla el clímax de la colonialitat. També, bueno, que les escoles públiques catalanes, hi ha tota una generació, no sé si encara es fa, però hi ha una generació que estudia la manera del meu avi, és també un símptoma d'aquesta mentalitat, perquè és una cançó de guerra, és la cançó de guerra dels voluntaris catalans anant a lluitar contra els independentistes cubans en tot el marc de la guerra de Cuba. I doncs és una manera en què la gent socialitza amb aquests sabers colonials, amb aquesta mentalitat colonial que té un trasfons també racista. I doncs dins d'això també, continuant amb Verdaguer, tenim el trasfons de tots els estereotips i els tòpics racistes, eurocèntrics, de tot allò que anomenem Orient, i que quan Verdaguer viatja al Marroc o quan viatja a Palestina, no viatja de manera innocent, sinó que ja surt carregat de tots els estereotips orientalistes, de tota una generació de poetes, de tota de tot un món de poetes europeus, també francesos, que també havien anat en un moment, com havia dit, d'expansió del colonialisme europeu al nord d'Àfrica, que s'estaven disputant les seves possessions al nord d'Àfrica. Doncs és en un moment, en aquest moment, que està creant tot l'imaginari de l'orientalisme a Europa i que contribueix a la fetichització d'aquests territoris que ja provocaven tota aquesta curiositat a Occident en el moment d'expansió colonial. Segons Verdaguer, la missió d'Occident és d'alliberar-los, de portar, és una missió redemptora, de portar el catolicisme, però també la civilització a tot aquest dret, a tot aquest territori, i que els hi dona el dret d'ocupar-los. I aquí tenim encara avui dia l'ocupació de Palestina, que el genocidi i l'ocupació de Palestina que tenim avui dia té tot aquest imaginari i tot el trasfons, com també al segle, bueno, el que tenia Verdaguer, el catalanisme conservador, que és motor d'una política de penetració i ocupació colonial. Quin altre exemple podem donar d'aquesta mentalitat colonialista? Bueno, gairebé tot el nomenclàtor de l'Eixample és un altre símbol d'aquest colonialisme. El nomenclàtor, a més, és posat pel ministre d'Ultramar, que és Víctor Balaguer. És qui posa nom a molts carrers que tenim avui dia a Barcelona. I d'on troba aquests... d'on, diguem-ne, s'inspira són els noms d'aquesta èlit industrial que estava marcant els valors de la Catalunya de la seva època i que encara està buscant la memorialització i de la celebració del catalanisme en clau identitària. Per exemple, quan Prim arriba a Tetuán i arenga les tropes en català, és part d'aquesta celebració. Prim els hi parla de glòries catalanes en català. I aquí tenim un autor, un periodista, Estanislau Reynals, que escriu pel Diari de Barcelona. Arranca làgrimes i hace brotar de su corazón el entusiasmo y el furor contra l'amorisme. Aquest és un gest que té una immediata projecció pública i té una immediata memorialització a l'espai públic. Doncs el seu retorn victoriós i la seva benvinguda a Barcelona mobilitza totes les classes socials, no només la classe alta. És totes les classes socials amb un entusiasme patriòtic. Quan se li dona la benvinguda a tot el cos de voluntaris catalans a Barcelona, que són a més pagats amb els diners de la Diputació de Barcelona, tenim, per exemple, gestos culturals com el de Josep Anselm Clavé, que composa Los nets dels Almogàvers pels actes d'homenatge a les tropes d'Àfrica. El comissionat que fa la Diputació de Barcelona, per exemple, aquest és un altre exemple, que és quan la Diputació de Barcelona comissiona un quadre al pintor Marià Fortuny, que encara es pot visitar al Museu Nacional d'Art de Catalunya, al final estan veient peces de tot aquest puzzle de celebració patriòtica i també tenim el nom de la plaça de la Victòria de Tetuán, és part d'això, o per exemple el revival d'una figura com Alibei, que és una punta de llança d'aquesta celebració. Qui és Ali Bei? Bueno, és també una figura que és molt vinculada amb tot l'orientalisme, com es deia, però al final és un espia de la corona espanyola primera i després de la corona francesa. O sigui, era pagat pels dos imperis i s'infiltra, es canvia el nom de Domènec Badia, es posa Ali Bei, que és un carrer també que tenim a Barcelona, i doncs aquest home també es converteix a l'islam, és un dels primers europeus en visitar la Meca i té molts llibres de viatges on descriu tot el que està, tota la cultura amb la que està entrant en contacte, no? Però la seva idea inicial com a espia és desestabilitzar l'autoritat de Suleiman, provocant una guerra de les tribus berbers contra el poder imperial que permetés una intervenció annexionista espanyola i francesa. I està buscant també la penetració a l'Àfrica nigeriana i del Golf de Guinea pels interessos espanyols i europeus. Doncs per què es fa tot això? O sigui, tot té una raó. Estem vivint moments al segle XIX de molta agitació política, dels, com deia abans, els moviments sindicals, els moviments de consciència de classe obrera, i el que fa la monarquia i les èlits dominants tot el temps és intentar boicotejar tota aquesta connexió obrera i com ho fa pacificant la societat amb pacificant tot aquest moment d'agitació amb aquesta exaltació patriòtica colonial, que té un escapisme racista. Doncs el teu enemic no som nosaltres, que és encara el que fan els polítics encara avui dia. Els teus enemics no som nosaltres, són els migrants, l'alteritat, disciplina la societat catalana mitjançant la seva projecció colonial i que vehicula la inserció de Catalunya dins del projecte colonial. Doncs quina resistència finalment podem posar al sistema? Doncs també jo crec que creant des del marge, des de tots els intersticis de llibertat que puguin interpel·lar aquest sistema, sigui qual sigui la teva ubicació. Plantejar-nos una altra relació amb tota aquesta narrativa del poder dominant, boicotejant les eines també de producció epistèmica pel sistema i ubicant la nostra mentalitat al marge. I jo crec que hi ha com una manera d'acomiadar-nos, recordar, per exemple, darrere de tota aquesta narrativa nacionalista dels Estats Units que hi ha ara de Make America Great Again, que és finalment, al final, una narrativa colonialista també, perquè quan ens preguntem, gran per qui? Gran, Amèrica mai va ser gran. Amèrica mai va ser gran pels afroamericans, per exemple, o les lleis de quan pensem en les lleis de Jim Crow o en l'Amèrica segregacionista, la Nord-Amèrica segregacionista, tampoc va ser gran. No és el mateix que ens preguntem avui dia a Catalunya. Quan volem recordar tots els valors del passat, d'una Catalunya que va ser gran, però gran per qui? No gran pels filipins o pels cubans o els afrocubans independentistes o els marroquins o els equatoguineans, pels esclavitzats, mai va ser gran. Doncs amb aquesta pregunta deixo el meu podcast d'avui. Moltes gràcies i fins al proper.
I també la playa, quieren el barrio mío. Que tus hijos se vayan.